Benvinguts, benvingudes a aquesta primera conferència de la nova temporada. En nom de l'associació, doncs, com sempre, és un plaer per mi donar-los la benvinguda. Per amics del Liceu, quan comença la temporada, comença el curs, com gairebé tothom, i començament de curs vol dir també llibre de temporada. Aleshores, rebran aviat activitats, propostes, com les que vam fer aquest cap de setmana. Tenim un curs ple d'això, de suggeriments. I bé, només recordar que d'aquí 15 dies tindrem la conferència de Candid i després, pel que fa a Ipuritani, com ha recordat molt bé aquí l'amic, hi ha el Reial Cercle Artístic, però ara no me'n recordo el dia que m'has dit. Passat demà. Dimecres, al voltant d'Ipuritani. Recordin que val la pena. Però bé, no correm tant. Avui és dilluns i tenim aquí l'Enric Martínez Castignani, a qui tots vosaltres coneixeu. L'Enric és baríton, com també sabeu. Aquí al Liceu l'heu vist, l'heu sentit, perquè entre altres ha cantat, no sé, una Gripina, una Mort a Venècia. Ell cantarà a Tosca i també formarà part del repartiment d'Hamlet, que és en versió concert. I bé, ell va estudiar aquí a Barcelona, ha estudiat a Alemanya, ha fet cursos de perfeccionament amb cantants d'arreu. Ha cantat, naturalment, ha cantat al Real, ha cantat a Bilbao, després ha cantat també a l'Òpera de Lió, recentment. Cantarà al Gran Teatre de Ginebra, ha cantat a Estrasburg i a la Fenice de Venècia. Grosso modo, que no em deixo res, molt gruixut.
Està bé, està molt bé.
No, i aleshores l'Enric també té una peculiaritat o una especialitat, gairebé m'atreviria a dir, i és que cada vegada està més vinculat en el terreny de la gestió cultural. Ell va ser, per exemple, per posar només un exemple, director artístic del cicle d'elit de Victòria dels Àngels, el Life Victòria dels Àngels Barcelona, Life Victòria, i a més és professor d'un màster que es fa a la Universitat Carlos III de Madrid, i és un conferenciant que, bé, que no para d'estar involucrat en aquesta vessant de divulgar i fer entendre millor perquè tots vostès, tots vosaltres, puguin gaudir més, en aquest cas, d'Ipuritani. Res més, Enric? El piano, el micròfon, tot teu?
Molt bé, perfecte.
Merci.
Gràcies. Bé, bona tarda. Jo us haig de confessar que quan els amics del Liceu em van trucar per proposar-me la conferència d'Ipuritani, que és una obra que conec naturalment, però el primer que vaig pensar és jo què els hi puc explicar d'Ipuritani, que no sàpiguen, saps? Perquè clar, és complicat una obra tan coneguda. Digues? Bueno, quedaràs contenta, no et preocupis. El que passa és que l'obra té unes peculiaritats que anirem veient durant la sessió que fa que, tot i que sigui coneguda, fa que no la veiem gaire sobre els escenaris, però això ja ho comentarem més tard. Llavors vaig pensar que el que podia fer més aviat una reunió d'amics, no? Els amics sou vosaltres que veniu a un estudi, a l'estudi d'un cantant. Llavors veurem una miqueta per sobre tot el que és les vicissituds del compositor, l'argument, tal, sense entretenir-nos gaire, perquè això es pot trobar a qualsevol lloc. I a més vam fer aquí, no sé si algú de vosaltres va venir, tu sí que vas ser-hi, allò de l'artista respon l'altre dia, que van explicar moltes coses interessants de l'obra, etc., de la producció que es farà aquí. Però hi ha tota una vessant de lo que seria una obra com Ipuritani, que és complicada d'explicar si tu no has estat a sobre d'un escenari o no tens la pràctica de cantar. Llavors, el que faré serà intentar oferir-vos eines una mica diferents de lo que us hagin ofert fins ara, espero, perquè quan vosaltres aneu a veure les funcions, recordeu algun dels trossos que veurem aquí, escoltarem bastanta música i intentaré ficar-vos una mica a l'altra banda, com si vosaltres estiguéssiu a l'escenari, i perquè conegueu una mica què és el que passa quan els cantants interpreten aquesta obra, què hi ha dintre dels trossos o les àrees que interpreten, quin és l'estil del que estem parlant. I penso que aquesta és una visió que us pot interessar. Ja començant una mica amb matèria, vaig agafar la pistola que la tinc aquí. Bueno, veieu el títol? És com un anuncio que todos conocemos. Però aquest, el per què he posat aquest títol a la conferència, això ho descobrirem durant la conferència. Primer, tots sabeu que I Puritani és de Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini és un compositor, realment és un compositor que va morir molt jove. Jo tinc la teoria, espereu que poso això perquè no se'm bloquegi constantment, jo tinc la teoria de que si ell hagués viscut més anys, hagués fet grans coses amb Bellini, perquè realment la seva manera de composar va evolucionar d'una manera molt interessant i va morir, anem a dir, al principi d'un procés creatiu molt xulo. No? A veure, hi ha, dintre de la història de l'òpera, hi ha compositors que han donat una vuelta de tuerca. Alguns han ajudat a tirar endavant, però hi ha uns altres que han ajudat a fer un tomb. No? Bellini seria d'aquells compositors que va ajudar a fer un tomb entre el que era el belcantismo, no? El belcantisme, i l'òpera més romàntica, diguem, Verdi, per exemple. I Verdi, al final de la seva carrera, va ajudar a donar un tomb per anar a Wagner. Wagner va donar un tomb per arribar a les òperes de Strauss. I a partir d'aquí, el postromanticisme, vam entrar ja dintre del verisme i vam entrar dintre del que són autors com Jan Hatzek. Tots són claus, són unes claus que es van donar d'uns compositors que realment són superimportants per arribar a l'evolució, per veure l'evolució de l'òpera com ha anat al llarg dels anys. I Bellini, tot i que va morir molt jove, és una d'aquelles persones que va donar una esbranzida, no? una empenta. Ell va néixer en una família pobre, va ser un nen prodigi, va començar a estudiar música des de ben aviat, impulsat pel pare, i va tenir la mala sort que va estudiar al conservatori amb uns professors que tots tenien una certa edat. Això, anem a dir, que no el va motivar gaire, però gràcies a les seves idees, anem a dir, una mica diferents del que estava passant en aquell moment, va començar a proposar, no? A fer obres de cambra, obres orquestrals, va fer la seva primera òpera, que va ser una òpera que es diu Adelson e Salvini. Em penso que tinc aquí les tinc. Aquí tinc totes les òperes que va composar, són aquestes, no hi ha més. Com veieu, no són gaires. Però tots podeu reconèixer uns quants títols que us sonen i que, a més, algunes són molt conegudes. Estem parlant de Il Pirata, estem parlant de I Capuletti Montecchi, estem parlant de La Sonàmbula, de Norma i, finalment, Els Puritans. Aquestes serien les que la gent coneix més. I les altres, bueno, Adelson e Salvini, la veritat és que es fa, amb les dues primeres es fan poquíssim. L'Estraniera també es fa molt poquet, i Beatrice di Tenda ara actualment s'està començant a fer una mica més. Llavors, ell, si veieu, va ser un compositor bastant prolífic, va fer quasi, una òpera per any. Va tenir la gran sort, com altres compositors també la van tenir, que en Bellini es va trobar amb un empresari que era Domenico Garavaglia, que era l'empresari de la Scala de Milà. Aquest senyor va tenir molta importància a la seva època perquè, a part de portar el Teatre de la Scala, era un home que li agradava arriscar i agafar compositors que realment ell creia que podien fer grans coses i proposar-los obres. No? Rossini va tenir també molta influència amb tot això. I parlant de Rossini, amb Bellini va tenir un contacte amb Rossini. Anem a dir que Bellini es fica dintre del que seria l'estil belcantista. Després en parlarem molt del belcanto. Dintre el bel canto, els exponents més importants serien Rossini, Donizetti i Bellini. Mm? Amb un Rossini, tenint en compte que tenia més edat que Bellini, ja Rossini tenia una certa predilecció per la seva forma de composar. Però, parlant dels puritans, per això dic que aquesta obra és com una obra que dona la volta a la truita. En Bellini era un compositor obsessionat per la línia de cant. Obsessionat. Després ho veurem més a fons. Llavors, el tema orquestral estava allí, no? Estava allí, metido. I Rossini, davant de l'encàrrec que li van fer per fer els puritans, que era per estrenar-lo en un teatre de París, Rossini li va dir, mira, Vincenzo, anem a veure, tu estàs acostumat a composar per Itàlia. A Itàlia el teu estil de línia està molt bé i els hi agrada molt. Però has de veure que quan tu vagis a estrenar a París estan acostumats a una altra cosa. No? A París, recordeu que té la tradició aquella que, per exemple, quan Verdi composava per París, l'exemple típic és el Don Carlo, que hi ha dues versions, la de 4 actes i la de 5 en francès, que no s'acaba mai, que has d'anar amb la Carmanyola a veure l'òpera, és com la Semiràvide, 5 cortes, és lo mismo. No? Doncs hi ha, quan es composava per l'òpera de París, allà hi havia tradició, que hi havia tota una sèrie de números instrumentals, no? D'orquestrals, perquè hi havia d'haver-hi un ballet. Hi havia tota una sèrie de requisits que els teatres francesos demanaven. Llavors, en Rossini li va donar un consell. Si tu vols estrenar a París, fes-me un favor, cuida una miqueta més a la qüestió orquestral. Llavors, això va fer que l'obra, o el seu estil compositiu, agafés com una marxa més. No? Llavors, ell es va començar a preocupar una miqueta més de lo que escrivia amb l'orquestra. Si nosaltres, per exemple, a veure, jo toco molt malament el piano, però farem un esforç perquè ens entenguem tots. Vosaltres, i això ho veurem amb unes quantes peces també dels puritans. Bellini té una característica, que és que ell escriu sobre un teixit orquestral, anem a dir una mica light, no? Com podrien ser uns acords d'aquest estil. Sobre aquest estil, no? Sobre aquests acords, podem tenir una melodia com és la melodia de la sonàmbula, que tots coneixereu. Ah, non credea mirarti. Ell, sobre una cosa molt simple, crea una melodia fantàstica que fa que l'orquestra sigui només de coixí. Hi ha moments que amb aquest coixí es passa una miqueta, per exemple, quan comença la cavatina de la sonàmbula. Tots coneixeu aquest principi de l'ària. Això doncs, és una mica simplon, però és que ja, quan comença, això és la introducció orquestral que fa el tema que canta la cantant, però després, quan entra la cantant, hi ha un acompanyament. Si nosaltres estem fent un tempo d'aquest tipus, ja quan entra la cantant se n'oblida de fer la melodia d'ella i comença a fer una cosa tipus... I sobre això posa la melodia de la cantant. A non giunge un pensiero al contento. Veieu, si nosaltres toquem només l'orquestra, mucho interés no tiene. Sí? De fet, hi ha una anècdota de la meva professora de cant, que clar, quan comença la part de l'ària, que ella comença a cantar, l'alumna estava com flipada cantant la part de la melodia i quan la professora va i li diu venga, va, ara vamos a hacer la cabaleta, i la professora comença a tocar-li això, l'alumna va fer no, com dient m'estàs prendiendo el pelo, què, saps? Llavors, això és molt típic dintre del que és l'estil balinyà. Jo ho anirem veient amb els trossos de, amb algun tros de l'òpera. Ja, si entrem dintre dels puritans, veureu també que hi ha una característica en aquesta òpera. Si nosaltres ens traslladem als altres belcantistes, Rossini i Donizetti, hi ha tota una estructura de les àries que normalment acostuma a haver-hi un recitatiu. El recitatiu normalment a les òperes és quan es desenvolupa l'acció, quan passen coses, quan expliquen, quan l'argumento tira per adelante. Després ve la part, sol venir la part de l'ària, o a vegades li diuen cavatina, té arioso, té molts noms. I després acostuma a venir una part ràpida, que seria la part final que hem tocat de la sonàmbula. Als puritans passa exactament el mateix. Després sentirem l'ària del baríton, que és como de libro para esto. Si anem directament ja a lo que és l'òpera té un argument que bueno, està explicat bastant ràpid. Estem situats en una època a Anglaterra on hi ha com una guerra entre dues famílies. Bàsicament tenim una dicotomia, és una guerra entre ideologies religioses. Hi ha els puritans, hi ha els realistes, però a més els puritans, que a nivell religiós són catòlics i tenen com una visió molt estricta de veure el que és la religió, estan en contra dels realistes. Els puritans són més republicans, estan comandats per un senyor que es deia Cromwell, i els realistes eren més monàrquics i estaven a favor més del rei. El rei Carles I, que aquest estava casat amb una senyora que es deia Enriqueta. L'Enriqueta di França. Ella era filla del rei de França. Doncs bé, tenim aquesta connotació i comença l'òpera i estem en un castell, el castell de Plymouth, i allà tenim a Elvira, que és la protagonista femenina, la que farà Los Gorgoritos després, que la volen casar amb el baríton, que el baríton és el Ricardo Ford, però ella està enamorada d'un altre home, que és Arturo Talbot. Què passa? Que resulta que l'Elvira, el seu pare i el seu tiet són tots ells com antimonàrquics, anem a dir, i tenen a la reina ficada dintre del castell a la presó, perquè amb Cromwell s'ha carregat el marit de la reina. Llavors ella ha de fugir, s'ha carregat en Carles I, i ha de fugir perquè si no també le corten el cuellito a ella. Bé, llavors, amb tota aquesta història resulta que el tiet d'Elvira li diu: mira, el teu pare vol que et casis amb Ricardo, però no et preocupis perquè jo ja li he tret la idea. Llavors ella es posa molt contenta perquè veu que es podrà casar amb Arturo. Però quin problema tenim? Que resulta que Arturo és partidari de la reina i del rei. Sí? O sigui, que ell es vol casar, és un poco Romeo i Julieta, amb una noia que és precisament dels enemics. Llavors Arturo veu que tenen ficada la reina dintre del castell i s'ha de manegar la història per poder-la treure. I no tiene otra ocurrencia que agafar el vel de núvia d'ella, perquè al final resulta que donen el consentiment perquè es casin, ell agafa, llibera la reina, agafa el vel de núvia i li posa la reina, de manera que pugui sortir del castell sense que ningú li digui absolutament res ni la pari. Bueno, això ho aconsegueix, però entonces què passa? Que Elvira ve que su chico se va con otra, però no sap qui és, amb qui ha marxat. Total, que aquestes coses que passen al romanticisme, ella quan veu que el seu enamorat se'n va amb un altre, embogeix, no? Se vuelve loca, tipo Lucia de la Mermur. Llavors tenim l'àrea típic de la bogeria, ella entra com en un desfici fatal, no? I realment hi ha uns comentaris sobre la seva bogeria a la cort. El baríton amb Ricardo veu una oportunitat quan Arturo marxa amb aquella desconeguda de poder casar-se amb Elvira, però clar, aquí tenim un problema, que és que en Ricardo ha marxat i quan arriba a Londres el descobreixen i ell ha de fugir, perquè si no amb Cromwell se'l carrega. Vale? Llavors, es comenta l'acord amb Ricardo, amb el tí, amb l'oncle d'Elvira, fan el comentari de que quan arribi a la cort amb Arturo, agafarem i ens el carregarem. Però diuen, escolta, no te'l carreguis, perquè ja, si ella, només marxant, s'ha tornat loca, imagina't si te'l carregues, saps? O sigui, no la podràs tenir mai. I diu, bueno, si ve amb so de pau, llavors no farem res. I al tercer acte, ell arriba per despedir-se de la seva enamorada, s'acaba trobant amb ella, ella momentàniament recupera una mica pues, el senderi, al veure que ell està allà, però quin problema tenim? Que el descobreixen dintre de la cort i, naturalment, com ell és part dels enemics, hi ha tot un coll i una cosa estupenda, no? Perquè l'agafen i se'l volen carregar. Amb tan bona sort de que Cromwell acaba de fer un indult pels enemics, llavors aquest indult evita que Arturo sigui ajusticiat. Aquest és l'argument bàsic. Com veieu, és un argument que, bé, ara nosaltres en aquesta època ens resulta una miqueta... Sí, sí. Bueno, és que ara tu em fas parlar massa, perquè jo us diré una cosa, vosaltres veureu una altra cosa a l'escenari, jo al final no us lo vull explicar. Vosaltres quan aneu a veure la funció llegireu una cosa i a l'escenari veureu una altra que pot arribar a tenir sentit. Però està dintre tot d'una interpretació que fa la directora d'escena de la producció que veureu. Saps el que vull dir-te? Vale. Llavors, aquests arguments que a nosaltres ens semblen una mica de passo que t'emboli, en aquella època pues, tenien la seva importància. De fet, no deixen de ser arguments que treballen o que posen de manifest uns conflictes que va haver-hi, no? I que realment van ser importants, perquè això està basat en una història verídica i en una guerra civil que va passar amb la Terra i que té que veure amb sentiments religiosos, sentiments polítics, la república i la monarquia. Bé, el de sempre, que tampoc ha canviat gaire. Anem a dir que han passat 300 anys i seguim exactament igual, no? Barallant-nos per totes aquestes coses. Llavors, quines característiques té l'Ipuritani? Ipuritani va ser escrita per un tenor que es deia Giovanni Battista Rubini. Bé, la foto és el que és, no? Jo espero que el senyor no fos així. Saps el que vull dir-te? No? Si no, no ho entenc gaire. Però bueno, llavors, què li passava a aquest senyor? Com és que en Bellini va escriure l'òpera per aquest noi tan eixerit que tenim aquí a la pantalla? Aquest noi que tenim a la pantalla tan eixerit resulta que era com el tenor de moda. Un cop passada... Estem parlant de l'època de 1700-1800. Llavors, aquí ja era una època en la qual els castratis ja començaven a estar una mica de modè. Abans, les òperes s'escrivien molt per castratis, per dones trans... Ara es fan amb dones transvertides. Vull dir, hi havia tota una tendència... escriure per aquest tipus de veu. Recordem que l'últim castrato, hi ha una gravació que podeu trobar per internet, que és en Moreschi, va morir cap al 1906, 1907, i encara podeu trobar gravacions d'ell interpretant coses a la Capella Sixtina. Castrati de veritat. O sigui, tampoc fa tant de temps que es van extingir els castrats. Pues bé, quan van començar a passar de moda, en Rubini, que era un tenor que tenia unes facultats excepcionals, tant de tessitura com de respiració com de tot, ell va ajudar que els compositors fessin una aposta perquè els tenors tinguessin molt més protagonisme a les òperes. I va ser ell un dels primers que va començar a instaurar la figura de il tenore. Allò que tots coneixem, il divo, no? Allò està escrit per al tenor, la veu més important juntament amb la soprano, etc, etc. Això, per què ho dic? Ell va estrenar els puritans, també se li van escriure altres òperes per ell pensades pel seu tipus de veu. Mireu, aquí tinc alguna d'elles, com és Il Pirata, que coneixem, La Sonàmbula també va ser per ell, Els Puritans va ser per ell, Anna Bolena. Vull dir que ja era un tenor que inspirava molt els compositors perquè podien escriure el que volguessin i ell ho podia cantar. Punto pelota, no? Ell va estrenar Els Puritans juntament amb un quartet de cantants que s'hicieron com el quarteto de moda. Llavors, cada any era com tradicional, es feia Els Puritans amb el mateix quartet, i això va passar durant 7 anys consecutius. Això també li va donar molta fama i va fer que les òperes on intervingués ell doncs tinguessin tot un renom, que tot ajudava al màrqueting. Bé, Bel Canto. I Puritani és una òpera que està dintre d'aquest estil. Què significa Bel Canto dintre de l'òpera? Perquè, clar, tothom intenta... Bel Canto seria el cantar bé, no? Tothom intenta cantar bé a l'òpera. Però els belcantistes van introduir una manera de cantar una mica diferent. Tenien molt en compte la línia, tenien molt en compte les respiracions, tenien molt en compte un estil pur a l'hora d'emetre, no? A l'hora de fer una línia de cant. Després veurem algun exemple. Això va durar tota l'època belcantista, com sempre dintre de l'art i en modes. Quan aquesta moda va començar a passar, que va ser... Verdi va escriure les seves primeres òperes una mica dintre ja d'aquest estil, però després van evolucionant i compositors com Verdi i Wagner, sobretot en Wagner és molt evident, van començar a escriure les seves òperes per cantants que efectivament cantessin bé, però sobretot també els interessava molt la paraula. La paraula, cantants que poguessin recitar també el text a l'hora de cantar. Això, vulguis o no, pot restar una miqueta el protagonisme a la línia. També és veritat que tots aquests autors tenien uns llibretistes fantàstics. En el cas de Bellini, Bellini va agafar un llibretista per aquesta òpera, precisament pels Puritans, que no era realment el millor que podia trobar, era un noi molt jove, i de fet, ell, quan estava escrivint el text, va cometre errors. Per exemple, si veiem el nom d'un dels protagonistes, Giorgio Walton, que seria el tiet d'Elvira, el llibretista ho va escriure amb una V, amb una V baixa, quan s'escriu amb una V baixa doble. El nom del tenor protagonista, Lord Arturo Talbo, que va escriure la partitura, és Talbot. Això demostra una miqueta que el llibretista que va agafar perquè s'havia barallat amb Felice Romani, Felice Romani era un llibretista amb el que ell havia treballat, que havia escrit Sonnàmbula, Bellini, la Sonnàmbula, Norma també va participar fent el llibret d'Il Turco in Italia, de Rossini. Vull dir, era un senyor que tenia una certa solvència, però per qüestions de desavinences al final va agafar aquest noi que li va fer una mica la guitza en quant al text, i realment a l'òpera, per mi, és una opinió personal, té molt més importància el que és la línia de cant que no el text en aquest cas. Però tornant a allò d'abans, just després del Bel Canto ja es va tenir una mica més en compte tot el que era el tema del text. Si arribem a Strauss, ja ni te cuento. Si agafem les òperes de Janáček, tampoc t'ho explico. Wagner i Janáček escrivien els seus propis textes, perquè ells volien controlar realment que tot allò tingués un cert pes específic. Bé, si tornem al Bel Canto, ens trobem tota una sèrie de característiques. Mireu, us he portat... Això serien les tessitures de lo que són les veus. ¿Vale? Per exemple, anem a agafar dos, que són les que ens podrien interessar avui, o tres. No? Si mirem la veu de la soprano, veieu, això va de do a do, això seria, la soprano seria de do, faríem una octava aquí, seria aquesta nota d'aquí. El do aquest seria el famós do de pit, que en el cas dels tenors també ens ho trobaríem. El que passa és que això, que són dos octaves, seria una tessitura per una veu normal. Per exemple, en Rubini tenia 2 octaves i mitja de tessitura. És a dir, si un tenor té una primera octava i una segona octava fins a aquest do, que seria el do de pit, el do de la filla del regiment, perquè ens entenguem, eh? Aquests que fan tant de repic i repicó. Doncs ell encara tenia una quinta més, tenia cinc notes més per sobre. Això explica el fet de que Bellini, al final de l'òpera, escrivís la barbaritat que després sentirem, que són unes notes infrahumanes. I, de fet, tot el paper del tenor està escrit ja no amb una tessitura, o sigui, tocant unes notes que realment, si el tenor no té una veu dotada, és impossible que les pugui fer. Aquí entrem també dintre d'un tema que serien les característiques de cada veu. Com vosaltres sabeu, dintre de tenor, un tenor no és tenor i punt. Hi ha el tenor lleuger, el tenor dramàtic, el tenor lírico lleuger, etc etc. En el cas dels puritans, ens trobaríem amb un tenor lleuger, vale? Per tessitura. El que sí que és veritat, que això també ho veurem, que al llarg dels anys la manera de cantar, el tipus de veus que han agafat aquest paper i la manera d'interpretar-ho i les característiques de la veu han anat canviant. I això també ho veurem amb els exemples que us posaré després. En el cas del baríton, doncs el baríton, per exemple, la tessitura és supercorrecta, la que hi ha aquí, que seria aquest. Tenim dos octaves, perfecte. Ella, que veiem que també arriba un do de pit, això és mentida. Les sopranos s'afarten de fer res, que és una nota per sobre, més bemolls i més naturals. I, de fet, en aquesta òpera això passa. Quan el tenor i la soprano fan aquells esgarips cap amunt, la majoria de vegades estem parlant d'un re sostingut o un re natural que està una nota per sobre del que tenim aquí. I de lo que tenim, bueno, aquí estaria falta un do, encara hi hauria un re aquí. Anem a dir que són tessitures extremes, que això fa que els puritans sigui molt difícil de veure en un teatre. És a dir, si tu ets director artístic i no tens el tenor que et pugui cantar l'òpera, no la pots programar. Ja està. És així de fàcil. Aquí a Barcelona tenim la sort de que no tenen un, en tenen dos. Tenen el Javier Camarena i el Celso Albelo, que tots dos s'han afartat de cantar aquests papers. I, de fet, són uns papers que, per exemple, grans tenors com Alfredo Kraus o Luciano Pavarotti els van fer al principi de la seva carrera, quan les veus estan joves i fresques i la poden tirar endavant. Al cap d'uns anys, la majoria, exceptuant Sant Alfredo Kraus, ho retiren de seguida del repertori perquè són obres que realment demanen un esforç vocal molt important. Actualment tenim en Juan Diego Flores, per exemple, que es va situar dintre del que és el repertori, amb una de les obres principals va ser Els puritans. Ara ja no la interpreta perquè realment, a mesura que passen els anys, les veus agafen una mica més de pes i és molt més complicat poder-les tirar-les endavant. Bueno, aquí us he posat una mica una altra diapositiva on tenim el que us deia del teclat, no? Que són més o menys dos octaves. I llavors aquí arribem a la prova de l'algodón. Per què digo la prova de l'algodón? Perquè resulta que si tu... a veure, el repertori belcantista, si no cantes bien, mejor que no te metas. Saps? Llavors, si vosaltres aneu al teatre i sentiu un cantant que us fa disfrutar cantant la línia de cant amb frases llargues, respiracions, modulacions, música, diferents tessitures, etc., aquell cantant realment té la tècnica per assolir un repertori belcantista i això demostra que aquesta persona pot cantar. De fet, hi ha grans belcantistes, per exemple, que s'han dedicat a fer Mozart també, que Mozart, per mi, podria entrar dintre d'un estil belcantista de cantar. L'estil belcantista seria aquell que força una mica o que fa que el cantant interpreti una melodia llarga, com hem vist abans, no? Sobre d'un teixit orquestral que el va acompanyant i que té la tècnica respiratòria per aguantar unes frases llargues, per fer aguts, per fer greus, per fer tot un estil al final de la frase, que la frase no caigui i acabar-la amb molta elegància. Això, veurem després uns vídeos, això requereix un esforç per part del cantant immens. I no tots els cantants estan qualificats per fer-ho. O també es dona el cas de grans cantants belcantistes que, amb l'evolució de la veu, es dediquen a un altre repertori i això fa que després els sigui molt més difícil tornar enrere aquest estil una mica de bel canto, que l'altre estil, per exemple, quan fan Wagner, no vol dir que cantin malament, però Wagner requereix unes altres característiques a l'hora de cantar. Requereix un volum, requereix una dicció molt clara, requereix un Sprachgesang, no? Un cantar parlant, que és molt diferent a el que seria el bel canto. I avui veurem uns quants exemples d'això. Per això posava la prova de l'algodón. Quan un cantant pot cantar bel canto, realment allà hi ha unes condicions molt interessants dintre d'aquella veu. Si mirem el primer exemple que us he posat, a veure, jo també us he posat, sentirem ara unes quantes peces de música, he posat cantants que potser algun d'ells us poden sorprendre de l'elecció que he fet, la majoria ja us dic que no us sorprendran, que per mi poden ser un molt bon exemple del que serien cantants belcantistes, que tenen realment l'estil per fer aquest tipus d'òperes. En Gerard Mortier, que era que va ser el director artístic del Teatre Real fins que es va morir, ell amb el bel canto era molt dràstic. Deia que els arguments no valien la pena posar-los en escena. Llavors, ell optava per fer les òperes del bel canto en versió concert. Ara, això sí, contractava els millors. ¿Vale? En el cas dels puritans, doncs, bueno, l'argument et pot agradar més o menys. Però si tu realment no tens els cantants que et puguin fer l'obra en condicions, anem a dir que falta alguna cosa. Falta alguna cosa. És molt important el tema del peces fasciqui de les obres. Bé, ària del baríton. En Leo Nucci ens la interpretarà i vull que estigueu atents a una cosa. És una ària que dura uns 6 minuts i veurem com és un esquema molt típic d'aquesta època. L'ària comença amb un recitatiu orquestral, ¿vale? Jo us ho aniré indicant. Després té una part d'un arioso, ¿vale? Que seria la cavatina, i després té una part més ràpida i més repicada, perquè m'entengueu, i seria la part de la cabaleta, que aquesta terminologia s'utilitza més per dones, però aquí també pot sortir. Això és un esquema que és típic d'aquesta època i ve d'una evolució de l'època anterior del classicisme. El classicisme, els recitatius no anaven amb orquestra, anaven amb clave. Tots tenim al cap recitatius de Mozart o de Rossini o inclús de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que el recitatiu va acompanyat amb clave. Aquí no, aquí tot va acompanyat amb orquestra. Va ser una evolució del tema. Veureu també, ho veurem després, que, per exemple, si agafem Verdi, a Verdi hi havia unes àries clarament definides dintre de les òperes. Tots parlem de Rigoletto, tots sabem on tenen les àries, la soprano, el baríton, el tenor, etc. etc. Conforme va avançant, Verdi va arribar a Otello i va arribar a Falstaff, i ens trobem a Falstaff la sorpresa de que les àries no estan tan ben definides. Tot està dintre d'una música que evoluciona i no hi ha aquelles parades perquè la gent pugui fer les àries, no? I obrir-se de braços i que la gent els hi aplaudeixi. No. I aquest estil va i arriba fins a Wagner, que allà parlar d'àries és com... Pues bueno, sí, tots tenim clars les àries del Tannhäuser, de Lohengrin, però conforme va avançant l'estil, el que tenim són escenes, no? L'escena de la mort de la... del Götterdämmerung, la d'Isolda, però està tot dintre d'un teixit que no para mai. Aquí no, aquí encara tenim aquest estil i dividit per fases, ja veureu. Comencem l'ària, el Leo Nucci ens la interpretarà fantàsticament bé, el track número 1. Comencem amb el recitatiu, amb orquestra. Fins aquí l'acompanyament ha estat molt simple. Ara hi ha una petita melodia que ens introdueix l'ària de després. Ara l'orquestra ens fa una introducció de la melodia que farà el cantant. Això també és molt típic, presentar el que després sentirem amb la veu. I fixeu-vos en les modulacions que va fent en Deonucci, les pujades, com agafa les notes. I fixeu-vos ara l'acompanyament tan simple que li dona la veu. La veu que té el protagonisme. Fior d'amore, mia speranza, alla vita che m'avanza, Heu vist com acaba elegantment la frase? Sense cops. Inclús quan fan notetes petites seguides, no és com a Rossini, que és tac-tac-tac-tac-tac, sinó que està dintre d'una línia. Ara ho tornarem a sentir. I fixeu-vos com acaba al final de la frase, amb quina elegància. Fixeu-vos en una de les notetes que us deia. Mireu com ho fa Legato. Mira, ara. No hi ha cap picat, tot Legato. Fixeu-vos com al final va cap a l'agut, però d'una manera molt elegant. No hi ha cops. I ara, després d'això, vindria la part més ràpida. Fixeu-vos, ja es comença a animar. Sentirem només un trosset. Que la part ràpida també veureu que ell fa una línia elegant i l'orquestra fa una cosa molt simple. Jo ho intentaré tocar. Fixeu-vos. Molt simple. I I ara entra ell. Molt simple. El protagonisme és de la veu. Molt bé. Podem baixar una mica el volum. Heu vist? Rossini, per aquestes coses, li va dir en Bellini, escolta, està molt bé la voz, eh? O sea, la línia de canto mola mucho. Però aquests acompanyaments tan simples que tens a sota, que a vegades pues, ja veiem que se li escapen, o sigui, un acompanyament d'aquest estil... Tu te lo tocan y dices, esto es una canción para niños. ¿Eh? Però si sobre tens... Bel sogno beato di pace contento... Tot canvia. De cop i volta entra una melodia que fa que canviï tot. Mm? Molt bé, tirem endavant. Ara tenim aquí aquest senyor que tots coneixeu i tots segurament trobeu a falta molt, l'Alfredo Kraus. Arribem a l'àrea anterior, per situar-nos dintre del que és l'argument de l'òpera. Ell, el baríton, està queixós perquè ella no vol casar-se amb ell. Llavors és una àrea una miqueta pues, de resignació. Ah, per sempre jo t'hi perdé, t'he perdut per sempre, perquè ell sap que li han donat la potestat de poder-se casar amb el tenor. Bé, després arriba el tenor i es troba amb ella i li canta aquesta meravellosa ària. En aquesta ària ja comencem a tenir, ja comencen a venir maldades. Anem a dir, el tenor comença l'ària i ja comença a tenir uns repics i repicors, una cosa que si no ha vocalitzat bé és com un desastre ecològic. I aquí ens passa exactament el mateix. Quan comença la teva cara, que tots coneixem la melodia... Fixeu-vos, quan un canti amb Kraus, que aquests detallets són importants perquè nosaltres puguem apreciar si aquesta òpera que estic veient del Bel Canto està interpretada amb cura o no. Quan el tenor arriba a aquesta frase d'aquí, amor tal hora mi guido... Perdoneu, és aquesta tessitura d'aquí. Aquí. Aquí... Just en aquestes notes, el cantant necessita una miqueta de temps per poder-les fer amb elegància. El director d'orquestra li ha de permetre aquesta elegància. Si tenim un bon director d'orquestra al fossat, com veurem aquí, el cantant es pot permetre qualsevol llicència dintre del bel canto que serà acompanyat sense dubte absolut. Per exemple, un mestre en aquest estil és Nello Santi, que és un senyor ja molt gran, no pot viatjar gaire, però voldríem tenir-lo més a prop d'aquí. I quan fa les notes de final de frase... Necessita una miqueta de temps per poder recollir aquesta frase. Això Alfredo Kraus ho fa magistralment i té un director que li permet. Anem a sentir-ho. Alfredo Kraus és un senyor que va recollir, vocalment parlant, l'herència de principis del 1900, després us posaré només un fragment de Fleta cantant això, que era una manera de cantar una mica especial per nosaltres, ara, en aquesta època. Potser ens semblava una manera de cantar una mica feble quan sentim les gravacions antigues, però realment era una manera d'interpretar la línia melòdica del cant amb molt acurada, eren veus perfectes per fer allò. Després d'en Kraus ja va començar, bueno, sí, inclús coetàniament, ja hi havia veus molt més potents, no?, que es van dedicar a fer aquest repertori. Llavors es va perdre una miqueta l'elegància i l'estil en poder-ho interpretar. Es va perdre una mica tot això. Anem a sentir a la teva cara d'Alfredo Kraus perquè pugueu veure... Ah, i fixeu-vos que també una altra cosa. Aquí tornem un altre cop als acompanyaments simples quan entra el tenor. A teu cara a morta l'hora sobre un acompanyament de re. Anem a sentir-ho. El dos. Lo mateix, l'orquestra presenta el tema primer. Molt típic. Ja veient aquesta introducció, veiem que el director és perfecto, perfecto. Fixeu-vos quina elegància. El que us deia abans, i el director l'espera. Aquí hi ha com un interludi amb orquestra, cor, la soprano fa una frase. Això està més o menys escrit perquè el tenor també pugui tenir temps de reposar. I veurem que això és molt típic també del bel canto. Ara tornarà a agafar la frase inicial, però amb una petita variació. Veurem quina variació hi ha. I ara ve la variació. Heu vist? Aquí surt per primer cop una d'aquelles notes, que si el tenor no la té, millor que se'n vagi a casa. Saps el que vull dir? També és, ja se'ls hi veu a la cara, pobrets. Se va apropant el moment i ja els veus salivando, ja, nerviosos, tal. I quan han fotut aquella nota, diu, bueno, va, a por la siguiente, que ve més tard. Vale? Aquesta és un... Clar, has de tenir una certa suficiència per poder fer aquest paper. Com veieu, aquest senyor la tenia. I ara us posaré el track 3 perquè vull que sentim una versió de 1923 d'en Fleta. Anem a dir, estem... això era del 67 a Oviedo, o sigui, en Kraus va cantar fins al 70 i pico, el, no d'edat, sinó dels anys 1970 i pico, els puritans, des de l'any 50 i pico, amb una solvència aplastant. Però també és veritat que només la feia potser un cop a l'any. Llavors, perquè entengueu el que us deia de que en Kraus era el receptor de l'herència de com es feia abans aquest tipus d'obres, que de fet tot això, inclús en Fleta i els cantants que hi havia abans, no? Benjamín Oll i tots aquests, van rebre l'herència de Manuel García, que va ser un cantant, va ser un molt important per qual en Rossini va escriure coses, va establir un sistema de cant i va ser professor i va posar una mica les bases del que era la tècnica del cant. A partir d'aquí es va sistematitzar com tot, inclús el seu fill va fer un tractat que està a la venda i va ser l'inventor del laringoscopi, allò que ens fiquen els cantants per veure les cordes vocals i que ens fa tanta angúnia. Vale? Llavors, a partir d'aquí es va crear com una escola de bien cantar, de bel canto, i veurem com en Kraus realment és receptor de tota aquella escola. Si posem una gravació del 23 d'en Fleta amb la mateixa ària, només sentirem un trosset, el que sí que us convido és que veieu... A veure, ara no ho notarem, però aquí ja tenim un altre problema. Si sentim l'àrea d'en Kraus i després sentim l'àrea d'en Fleta, vale, veurem que la tonalitat és diferent. Però no és que Fleta la canti per la patilla més baixa, no. És que al llarg dels anys els cantants hem tingut un altre problema sobre els escenaris, que les orquestres han anat apujant la seva afinació. Perquè quan més amunt està l'afinació, que parlem de cromes, parlem de que ara s'afina a 4,42, hi ha alguna orquestra 4,43 o 4,45, que són l'afinació del la les vegades que vibra, abans s'afinava amb 4,40 o inclús 4,35. Això fa que quan es va escriure els puritans, l'afinació fos tota ella, les exigències de tessitura fossin més baixes que en l'actualitat. I fa també que sigui més exigent el poder cantar aquest repertori. En Fleta la va cantar amb una tessitura, amb una afinació, anem a dir, una miqueta més baixa del que acabem de sentir amb Alfredo Kraus. Sentim la interpretació que fa en Fleta i, sobretot, fixeu-vos amb la suficiència del senyor en fer pianos amb notes agudes. Això és pràcticament impossible de sentir-ho avui. És pràcticament impossible. Anem a sentir-ho. Totes les filigranes que fa aquest senyor amb la veu, això és bel canto puro, és això, tècnica, respiració, frases llargues, elegància. Bé, això és l'entrada del tenor, quan entra la veu amb ella, diu a te cara, que bien que estás, que mona, que estupenda. Llavors tenim, resulta que hem estat parlant, jo aquí matándome, explicándoos que primero la orquesta hace la introducción, después el cantante, tal, cal, qual, i entra ella com una boja, sabent que s'ha de casar, entra amb el vel, i resulta que ni introducción ni nada de nada. Ella entra a cantar una cabaleta impossible directament, a més apareix per un lateral, depèn del teatre, és un o l'altre, però apareix així com de golpe, toda ella histèrica con unas coloraturas, i aquí tenim un altre tipus d'àrea, o sigui, Bellini es permet el luxe de composar una cosa que teòricament no era lo normal, que suposo que en aquella època va sobtar. Us he posat una cantant també, i ha posats a fer experiments, que és la Renata Scotto. Tots tenim molt present, per exemple, la Manon Lescaut que va fer amb Domingo amb el Metropolitan, la Traviata, però a l'Scotto no la tenim tan identificada amb aquest repertori. Jo us l'he posat perquè veieu la magnitud d'aquesta senyora. És a dir, quan ella feia una Manon Lescaut estupendament bé, és perquè ella es permetia el luxe d'aguantar encara totes les eines tècniques que va adquirir fent tot aquest repertori que realment és prou desconegut en ella. Sentim una miqueta l'àrea, veurem com comença a la. Vinga, vamos para allá. És així. acompanyament simple. Ara el veurem. Fixeu-vos-lo ben acompanyada que està també per l'orquestra. Una vegada agafa el tema amb variacions. Fixeu-vos com en aquesta àrea, ja no al principi, ja no hi ha un acompanyament tan malíflu com abans, sinó que és una àrea que necessita una miqueta més, és a dir, ella surt amb alegria perquè es casarà, i tot i que l'acompanyament orquestral segueix sent harmònicament molt simple, en Bellini li posa uns ritmes que després retrobarem al final de l'òpera, que fan que tot tingui com molta més energia i que ajudi a la cantant a poder emetre tota la seva línia de cara i totes les seves floritures dintre d'un esperit molt més interessant i alegre. L'orquestra fa im pa 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 im pa 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 pa, i la cantant per sobre pam parararam pam 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 parararam, sí? Això li ajuda a donar-li una miqueta l'impuls que necessita aquesta àrea. Molt bé. Si seguim dintre de la òpera, trobem una àrea que per mi és molt interessant. A veure, tu la sents i dius, tampoc hi ha per tant, m'entens? Però és l'àrea del baix. Quina cosa té interessant l'àrea del baix per mi? L'àrea del baix té una melodia, que és quan ella explica que realment ella s'ha tornat boja. Té un acompanyament, ens tornem a trobar un acompanyament molt simple. És una cosa així, l'acompanyament. I la melodia del baix fa... Quina particularitat té això que pot semblar una tonteria? Fixeu-vos. Aquí tenim el baix, el sonor baix, que té una tessitura que aquesta àrea està començant a tocar les notes de dalt, al límit del que seria la part aguda. Hi ha tota una sèrie de salts, fixeu-vos. Fixeu-vos. aquí no. I aquí tornem. Quina problemàtica hi ha tècnicament per interpretar això? Vosaltres ho sentiu i dieu, home, sona la línia, no? Clar, aquí tècnicament tenim que ell ha de fer sextes i cinquenes interpretant aquestes melodies i tècnicament la laringe, vulguis o no, per fer aquestes notes, les va buscant cap amunt i cap avall, cap amunt i cap avall. Sí? Tiri-ri-ri. Quan anem cap amunt, la laringe té la tendència a pujar cap amunt. Mm? Llavors, si un cantant no va en compte o no utilitza la tècnica bel cantista, realment se senten molt les diferències. A l'exemple que us he posat, que és d'en Bonaldo Giaiotti, un gran baix que va morir no fa gaire, veureu que tot i aquests salts melòdics que té el baix a la melodia, quan ho canta ell, si a tu no t'has explicat això, et sembla que canta una línia que va exactament en aquesta direcció. Això és bel canto, és utilitzar els recursos tècnics perquè hi hagi el que hi hagi a la partitura, tot sembli la mar de fàcil. Anem a sentir en Bonaldo, que va venir molt aquí a Barcelona. Mira, us ho he posat aquí, fixeu-vos. Aquí teniu els salts que us deia, veus? El baix va fent totes aquestes notes d'aquí, va d'un mi a un do, do, pa, pa, pa. Veieu aquests saltironets que va fent? Això té la seva dificultat tècnicament, sobretot, a veure, no és que sigui difícil fer-ho, és difícil fer-ho bé i que soni en línia, que és del que es tracta. Estem cantant bel canto, no estem fent llaurar un camp. No? Llavors, el cantant s'ha d'esmerçar molt per fer que tot això realment estigui molt mantingut, utilitzar molt bé el suport per mantenir la laringe oberta i baixa perquè no vagi fent aquestes oscil·lacions que fa que hi hagin problemes d'afinació i de cops a l'hora d'emetre les notes. Anem a sentir Sant Bonaldo, també. Veureu quina meravella interpretant aquest senyor l'ària. Ai, és el següent, sí. Mireu. Us heu fixat amb el que us deia? Sí. Ell, pese a tenir aquestes notes, no aquestes diferències, realment quan sentim cantar el baix aquesta àrea, si realment és un baix consistent com era en Bonaldo Giaiotti, no hi ha la impressió de que hi ha salts. Tot ens sembla un canó de so. Això és bel canto. Sí? És una manera molt gràfica d'explicar-vos què és el que ha de ser, perquè vosaltres, com a audiència, també quan aneu a veure una olla, no és perquè jo en sàpiga de cantar o de l'estil o del que sigui. Vosaltres també heu de... M'agrada que quan aneu, ja que és una obra que heu sentit molts de vosaltres diverses vegades, que pugueu anar una miqueta més enllà, que pugueu analitzar l'esforç que està fent aquella persona per fer aquella línia de cant i perquè vosaltres tingueu criteri també a l'hora de veure no només el que fa el cantant, sinó de veure l'orquestra, ara aquí l'està acompanyant bé, no l'està acompanyant, l'està deixant acabar les frases. Mira quina frase més llarga que acaba de fer el cantant, ara veurem uns exemples d'embogir, acaba de fer el cantant sense respirar. Això, tot això forma part de l'espectacle d'anar a veure una òpera en viu, en viu, i de l'esforç que han de fer les persones que hi ha allà a sobre realment per interpretar. No és només els aguts, avui també hem parlat d'aguts i en parlarem, o sigui, us anireu a casa amb uns tres pics i repicó que flipareu en colors, no us preocupeu, hi seran. Però el que ens interessa també és veure el conjunt, no? El conjunt del que significa cantar una òpera d'aquest estil. Bé, si seguim endavant, ara resulta que arribem a l'àrea de bogeria d'ella. És una àrea llarga, és una àrea que dura uns 6 minutets, i llavors jo us he fet una composició en vídeo agafant dos cantants que a mi em sembla un dels màxims exponents del que és cantar aquest estil. Una és la Mariella de Via, i després veurem, he tallat enmig, i la part de la cabaleta he posat a la Joan Sutherland. Són veus molt diferents, estils molt diferents, sobretot estètics, ja ho veureu, però el que vull que aprecieu, ja que les tenim aquí i les podem veure en vídeo, m'interessa molt que veieu com enfoquen les frases, com utilitzen la respiració i quina elegància tenen a l'hora d'emetre totes les evolucions que fa la melodia. Realment, això és difícil també de trobar avui en dia. Sí que hi ha cantants bones que fan bones albires, però aquestes eren realment molt excel·lents. Anem a sentir-les. Aquí ella està molt trista perquè pensa que el seu nòvio se n'ha anat amb un altre, però ella no sap que se n'ha anat amb la reina. Després, al final de l'òpera, ho descobreix. I llavors el perdona, perquè diu, home, has anat a salvar la reina. Doncs, bueno, ho acabo d'entendre, això. Ja no se'n va, diu, bueno, no se n'ha anat amb la primera que ha trobat. Era una causa justa. Anem a sentir la Devia fent-ho. Realment, com el vídeo està agafat molt de prop, és molt interessant veure com ella utilitza tots els recursos tècnics, inclús de respiració, les frases tan llargues que fa. Això no ho feia només en Capuccilli. Frase esta. Thank you. I ara veurem la segona part per en Joan Sutherland i el seu marit, dos grans exponents del bel canto. Veureu la primera part com està escrita i us he posat la segona perquè es torna loca fent variacions, però fantàstiques. Endavant. Vinga, Joan. Fixeu-vos com l'acompanya el marit amb l'orquestra, eh? Si li deixa fer el que vol. No passa molt habitualment. Ara ella torna a agafar el tema de l'ària i fa unes variacions que normalment no les fa ningú, però realment són de llibre. Veureu que bé que les fica dintre de la melodia. Que això era tradició, fer la segona vegada variada. Si no fas variacions, no sé si val la pena fer la repetició, no sé si m'entens. Que habéis flipado en colores. Veus, quan veus una cantant realment fent amb aquesta suficiència aquest repertori, i us mirava les cares i estàveu com hipnotitzats, no? És que és realment això, no? Un intèrpret us està explicant la manera de com es canta tot això i ho canta d'una manera realment que és insultant com ho arriba a cantar, no? No li pots treure l'ull de sobre. Per això és tan important, pese a lo que hay en escena y lo que esté pasando escénicamente, que els cantants tinguin una solvència absoluta amb aquest repertori. Bé, ara per acabar vull que sentim dos trossos. El primer d'ells és el famós duo de quan es retroben ells, Perquè simplement sentirem una miqueta al principi, sentirem algun de les notes que a tots els hi crida l'atenció. Fixeu-vos, és el duo que fan ells, vieni fragueste braccia. Aquí l'orquestra té un acompanyament que també és, bueno, descriptible. I sobre d'això passen unes coses flipants, m'entens? O sigui... I ara fixeu-vos. Sí, hi ha un bon director d'orquestra, el cantant es pot permetre fer aquesta inflexió. I ara vull que sentiu una... Ho tocaré de dues maneres. Això es podria cantar de dues maneres. La primera seria... I la segona seria aquesta. A veure si noteu diferència. Heu sentit diferència? La segona seria la manera belcantista d'interpretar-ho i la primera seria la manera tipo banda de pueblo, deixat emportar per l'acompanyament que té l'orquestra. Això no és conya. Quan tu interpretes un lit de Brahms, Brahms té moltes vegades uns acompanyaments sincopats que si tu et deixes emportar per l'acompanyament, la veu no corre endavant, o sigui, vas fent nota per nota. El cantant ha de ser molt conscient que encara que hi hagi un acompanyament tipo banda, per això Rossini li deia «hazme el favor», Bellini, hazme el favor, que vas a França, és molt important que el cantant tiri endavant la seva línia de cant. Anem a sentir els dos mestres, Pavarotti versus Sutherland, és el 7, el track 7. Sentirem només un trosset perquè m'interessa que veiem el tros del final. Vinga. Fixeu-vos. Un altre tipus de veu. Pam, pam, pam. I ella per sobre va fer una melodia fantàstica. Heu vist, no?, la demostració. Heu vist que la veu d'en Pavarotti no té res a veure amb la d'en Kraus? Que és una manera de cantar una mica molt més oberta, més expansiva, més tot... Funciona, o sigui, a veure, és molt espectacular. Anem a dir, jo crec que el que feia Kraus era una mica més pulcre, tot i que en Pavarotti tenia una línia de cant brutal, però a l'hora d'agafar els aguts i tal, que aquí hi ha un dels famosos res bemolls que té tota la partitura, ho agafa tot com una mica més... Bueno, les característiques de la veu no són com les d'un tenor lleuger per fer aquest repertori, tot i que ell va fer l'obra molt quan era jove. I ara ja, per acabar... Arribem a un dels moments més esperats de l'òpera. Diu, al final hi ha un fa, el tenor tiene que cantar un fa de arriba. Jo us he posat la partitura, veurem. És, sí, perquè ho veieu, on tinc el mando? Ara he perdut el mando i tot de l'emoció. Bé, Veieu, aquesta noteta d'aquí és la primera per la que els tenors surten a fer el concertant final quan ell arriba al final de tot, el volen matar, etc, etc. Ell que canta una línia melòdica fantàstica, que a més és, tenim el mateix un ritme molt semblant a lo que veiem a l'àrea de la soprano, que pese que ell canta una cosa tipus crede a si misera da me tradita. Ell va fent tota aquesta melodia fantàstica i en canvi l'orquestra sota té una cosa tipus dices, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues mira, jo crec que aquesta tessitura orquestral és el que ajuda una miqueta el cantant a tirar endavant aquesta línia. Ell no s'ha de deixar emportar per aquests acords, és molt difícil cantar sobre aquest conjunt o aquest ritme orquestral, però realment és el que va donant en aquest moment en el que l'òpera està acabant i ell està a punt de ser assassinat, dintre de la seva línia de cant, li dona un toc d'heroïcitat. I aquí és on trobarem, i ho veurem ara en un vídeo que us he posat amb el Juan Diego Flores, on ells primer es troben amb una nota difícil, que és aquest re bemoll que hi ha aquí, i després tornen a repetir aquest trosset de frase i es tornen a trobar, os presento, fa que todo el mundo espera en la ópera de los puritanos, público que te va a ver. Us presteu percentatge. Seria aquesta nota d'aquí, és una nota realment inhumana. És una nota que és complicada de sentir en directe, perquè realment és una tessitura superextrema. Ara us posaré un vídeo d'en Juan Diego Flores fent aquesta melodia. Veureu que ell no fa aquesta nota superaguda, sinó que fa la nota anterior. Anem a dir que en aquest tros d'aquí, on ja el fa, es pot repetir aquest re d'aquí sense cap problema. O sigui, no és una obsessió fer aquest fa encara que estigui escrit, perquè millor fer-ho, fer una altra nota bé que no fer un esgarip. I després de sentir en Flores, ja per acabar, us posaré tres maneres de fer aquesta nota superaguda que he trobat a internet. Anem a sentir primer en Flores fent aquest passatge, que realment és fantàstic com ho fa. Veieu quina elegància cantant la frase? Un solo instante ahí me frenate voi vi saziate di crudeltà. I ara vindria la primera nota aguda. Que ell fa una variació i se l'evita. I ara fa un re. Bé, realment, fent com ha fet ell aquesta frase, a mi m'és igual que no agafa, perquè és tan preciós el que ha fet i tan digne i tan dintre d'una suficiència professional que realment és igual. I ara m'entendreu per què és igual. Perquè ara sentirem, el tros com s'ha de cantar per tres tenors diferents. I veureu que aquest que fer aquesta nota superaguda, pues bueno, pues está bien, pero es que chirría un poco a veces, ¿eh? ¿Vale? Anem a veure tres exemples. Veureu que també hi ha en Pavarotti fent-la. Escolteu bé lo d'en Pavarotti, perquè en Pavarotti la fa, però no la fa amb veu natural. La fa amb veu de falset o de cap, que això en Rubini també ho utilitzava. I durant una època, els puritans, les notes agudes, realment els tenors les feien amb aquest tipus de veu, que és més de cap. És com un falset reforçat. Quan sentiu un Pavarotti ho entendreu de seguida. Vinga, vamos a por ello. Preparats, eh? Cuidado que viene. Sorprèn. Atención, Gregory Kunde. I ara tenim en William Matteucci, que és un tenor que va fer aquí fa molts anys un barber, amb uns aguts espaterrans. Atents. Bé, com heu vist, o sigui, jo no volia que us anéssiu a casa sense la sensació de sentir el que està escrit, però vosaltres jutjareu, quan aneu a veure les funcions, jo no sé si els companys ho fan o no ho fan, però com veieu, la famosa nota aquesta que hi ha al final, hi ha moments que no tens clar si és millor que la facin o que no, perquè és com que s'espatlla tota la cosa maca que haguéssim pogut fer abans, perquè realment són tessitures en les quals s'ha d'estirar molt la corda vocal i s'ha de fer una pressió, o sigui, s'ha de forçar una mica l'instrument i a vegades no queda tot lo maco que podria. Bé, fins aquí la conferència dels puritans. He intentat donar-vos una altra visió de l'òpera perquè quan aneu tingueu més eines i no només l'argument, no?, per veure i apreciar tot el que fan els cantants. Ara, si vosaltres teniu curiositats o voleu fer alguna pregunta amb tot això que us he llançat a sobre, estic disposat i m'arrisco a intentar contestar-les. Algú té alguna curiositat o vol preguntar alguna cosa al respecte del que hem sentit? O heu quedat acollonits ja? Dius, no sé, és que ja no sé què preguntar. Què dius?
Eh?
Jo no t'ho contestaré. Bé, si no teniu... Sí, mira.
Jo és que sempre pensava que el del canto, bueno, dentro de mi ignorància, era el canto con, digamos, el gorgorito, ¿no? O sea, las coloraturas y todo esto. Esto es lo que yo tenía entendido. Entonces ahora, esto... has descubierto algo, ¿no?
Claro.
Para mirarlo de otra manera.
Claro. Hombre, es que los gorgoritos, como habéis visto, Joan Sutherland hace gorgoritos, ¿eh? Pero todo dentro de una coherencia. No es tan exagerado como lo que podría ser un Rossini, que Rossini entra dentro del bel canto, pero es más ir a la nota, a la coloratura. Bellini lo tiene todo muchísimo más integrado, mucho más integrado. Y realmente lo que para mí tiene un valor muy importante es lo que veíamos, pues, a ver, os he puesto a Mariela Devia y a la señora Sutherland ya con una cierta edad a mala idea, para que veáis que dos señoras, que yo hace poco vi un vídeo en internet de la Devia cantando con 70 años, no sé si era la Lucrezia Borgia, la Anna Bolena, una de estas, era espaterrante. O sigui, són senyores que realment, pese a tenir una edat, que l'instrument ja comença a tenir un desgast, elles poden, gràcies a la tècnica i a que han cantat tota la vida el mateix repertori, això també és molt important, que no se'ls ha anat la olla, per dir-lo així, en plata, no? Ells han mantingut un estil i el cos està habituat a fer aquest tipus de repertori, incloent la línia de canto, que no quita que en les variacions puguen hacer sus gorgoritos. Jo los de la Sutherland no los he visto nunca en directo, Per dos qüestions. Primero, perquè s'han de fer molt bé. I segona, perquè has de saber per construir un tipus de variacions com aquestes. En Boninch era especialista, en Zedda era especialista en fer variacions maques, elegants, boniques. No és un tema de fer variacions per fer variacions. És el moment en el que el cantant es pot exhibir els focs artificials, però tot dintre d'una elegància. Que això, per mi, és l'important de cantar. No és tant exhibir lo chulo que eres, sinó també lo bien que lo puedes hacer. Sí, clar, però és que una cosa, lo cortés no quita no lo valiente. O sigui, quan un fa coloratures, realment és arriscat, ha de saber que les pot fer. Però a part, si les fa amb elegància, ja és, vamos, la repanocha. Alguna pregunta més? Sí.
Jo no és una pregunta, és una resposta que era senyora. Mm. S'ha rebut per correu del Liceu uns folletos informant sobre l'obra i diu concretament que Arturo, el protagonista, el maten per venjar-se.
Ja, me haig un spoiler! Me haig un spoiler! Me haig un spoiler! Sí, a la producció que veieu aquí, a l'òpera no, però a la producció que veieu aquí, el maten. El maten perquè hi ha tota una història d'unes dobles, està situada en dues èpoques diferents. Sí, sí, tindreu de tot, és maca. No, a veure, m'han dit que han treballat molt i que té molt bona pinta tot, vull dir, aneu amb esperances, però... Sí, i sobretot aneu a disfrutar, facin el que facin. Sí. Aneu a disfrutar-ho molt perquè realment és una de les obres que és difícil de sentir en directe i demà sentiu el Camarena i la Pretillenda, que són dos, i el Baríton també, que són dos cantants, el Màrius, que són dos cantants fantàstics, i a l'altre cas teniu el Celso Albelo, la Maria José Moreno, que són dos col·legues amb les quals amb el Celso compartim cast al Hamlet, fantàstics, i jo crec que disfrutareu unes bones ballades de bel canto amb aquests repartiments. Sí, Stefano. Sí, sí. Sí, sí, realment la vaig estar valorant, però com només tenia una hora i mitja vaig haver de fer selecció. Vull dir, ja la vaig sentir i la conec perfectament, de fet tinc el disc a casa. Però vaig preferir posar el que jo creia que era, doncs, bueno, uns bons exemples perquè la gent es quedés amb la idea, i no posar sempre la Maria Callas, que és el que posa, que és com la cantante més recorrida, no? O sigui, jo hagués pogut posar l'àrea que ha fet l'Scotto per la Callas, que la fa meravellosament bé, si teniu l'oportunitat de sentir-la, però volia descobrir-vos a la Renata Scotto fent aquest repertori, si no la teníeu present. Alguna pregunta més? No? Doncs vinga, a sopar. Gràcies.